les 12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, passa un minut de les 12 del migdia. Us informa Anna Closa. A aquesta hora al Congrés té lloc la Comissió de Defensa amb la compareixença de la ministra Margarita Robles. Després que en la seva intervenció inicial no hagi fet cap referència al Catalangate, ara és el torn de preguntes dels grups parlamentaris. Els tres grups independentistes catalans, a més de Bildu i el Partit Nacionalista Basc, han retret a Robles que no doni més explicacions sobre el cas Pegasus i que no s'engeguin més investigacions per esclarir els fets. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. Els cinc partits han aprofitat l'ocasió per demanar a la ministra Robles que rendeixi compte sobre els casos d'espionatge i reiteren que no s'ha tractat de la mateixa manera els casos d'espionatge dels independentistes respecte dels que no ho són. Des de Junts per Catalunya, amb Josep Pagès i Esquerra, Montse Bassa, li tornen a dir que la confiança està en entredit.
Ni usted ni nadie de este gobierno no tiene ninguna credibilidad. Desde Junts per Catalunya le manifestamos nuestra absoluta falta de confianza.
Esto va de democracia y España está en una situación de clara emergencia democrática. En una democracia plena, usted, ministra Robles, debería dimitir o ser cesada.
Mentre que Jon Iñárritu, de Bildu, s'ha fet seves les paraules del govern català quan diu que el govern espanyol té una doble vara de medir, depenent de si l'espionatge afecta independentistes o no.
Alguien ha espiado, alguien está siendo espiado. Pero lo peor de todo no es, aparte del hecho gravísimo, sino querer ocultarlo. Y mi partido eso sí que no lo va a permitir. Esto necesita una aclaración.
Ciutadans, per la seva banda, ha tancat files amb la ministra Robles i amb les forces de seguretat.
Gràcies, Judit. I sobre l'incendi produït aquesta matinada a Santa Coloma de Gramenet, la comitiva judicial i els Mossos d'Esquadra segueixen treballant dins de l'edifici per veure si l'estructura està danyada i saber quin ha estat l'origen. Per ara, treballen amb la hipòtesi de si el foc ha estat intencionat o no. Anem cap allà. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Bombers ha explicat als mitjans que l'estructura de l'edifici no està afectada, però desconeixen si els pisos són habitables pels veïns. Així ens ha explicat una de les veïnes que viu en un d'aquests pisos com ha estat l'incendi.
Entonces salí al balcón que da a la calle con mi niña. Vi que el vecino que pedía ayuda saltaba con su mujer por el balcón, del balcón a la calle, porque viven en el entresuelo. Y enseguida le pregunté, ¿has llamado a la policía? Porque su mujer estaba en el suelo gritando que le dolía. Y me dijo, ya he llamado a la policía. Y entonces enseguida llegó la patrulla. Y ya luego nos preguntaron si estábamos bien, llegaron los bomberos y bueno, ahí estuvimos esperando hasta que tumbaron mi puerta porque no podía salir y nos bajaron.
Hi ha hagut dos focus inicials, un a la planta baixa on els comptadors i un altre en el segon pis. Bombers, però, ha explicat que no se sap encara si han estat independents o com a conseqüència l'un de l'altre.
Gràcies, Sílvia. I els Mossos d'Esquadra han detingut Marc Ayala, regidor de Cultura de Valls, per un presumpte delicte d'abús sexual a menors. Està previst que Ayala, regidor de Junts, passi a disposició judicial en les pròximes hores. L'Ajuntament de Valls encara no s'ha pronunciat sobre la detenció. Els fets haurien passat l'any 2015, quan el menor, que ha denunciat l'agressió, tenia 13 anys. Segons el diari Ara, aquest no seria l'únic cas, ja que un altre jove ha explicat que quan tenia 14 anys també va mantenir relacions amb el regidor Ballenc. I en clau internacional, Brussel·les proposa tallar el petroli rus d'aquí a 6 mesos. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, assegura que l'objectiu és eliminar la dependència del petroli rus a finals d'aquest 2022. El nou paquet de sancions també inclou la prohibició de 3 emissores públiques russes i excloure el principal banc rus, Sberbank, del sistema SWIFT. D'altra banda, Brussel·les ha posat sobre la taula sancionar els autors de la matança de Butxa i Mariupol i deixarà de proporcionar serveis d'assessoria al Kremlin. I ara els esports, en Xavi Toscano.
El Baxi Manresa viatja avui cap a Bilbao, on passat demà disputa un partit històric, que són les semifinals de la Champions de bàsquet. El moment per a l'equip del Bages és tan especial que fins a 2.000 aficionats acompanyaran els jugadors manresans a la cita que tindrà lloc el divendres a les 9 del vespre contra l'Ubitsburg. La final la disputaran el Tenerife i l'Apoel. En la prèvia d'aquest desplaçament, tant el president del club, Josep Sáez, com l'entrenador, Pedro Martínez, han reconegut aquest moment històric, i a més el tècnic creu que cap dels dos equips ho tindrà fàcil per classificar-se per a la final.
Jo crec que hem d'estar preparats per un partit igualat, perquè crec que és el que serà, i bueno, doncs ni molt contents ni molt enfonsats, diguem, no? Intentar mantindre l'equilibri i saber que probablement el partit es decidirà als últims 2 o 3 minuts.
El Baxi Manresa arriba a aquesta Final Four amb les baixes del capità Guillem Jou i Dani Garcia, i encara es dubta si arribarà o no Dani Pérez. Canviem de qüestió. En futbol, el Celta ha apartat de les seves files el jugador Santi Mina, després que aquest matí s'hagi conegut la notícia que l'Audiència d'Almeria l'ha condemnat a 4 anys de presó per un delicte d'abús sexual comès l'any 2017. En un comunicat, el club gallec explica que ha obert un expedient disciplinari al jugador per dilucidar les seves responsabilitats laborals. Per aquesta raó i de manera cautelar, aparta el jugador provisionalment dels entrenaments del primer equip. D'altra banda, el Celta apunta que respecta el dret de defensa del jugador, però es veu amb l'obligació de prendre aquestes mesures per no tacar la imatge i els valors del club. D'altra banda, en l'àmbit estrictament esportiu, després de 2 dies de festa, el primer equip del Barça ha tornat avui als entrenaments per preparar el proper partit de Lliga contra el Betis. Gerard Piqué, encara amb molèsties a l'abductor, apunta com a possible baixa davant els andalusos i possiblement ja no torni a jugar el que queda de temporada. Si el Barça guanya dissabte, recordem, quedarà classificat matemàticament per a la Champions de l'any que ve.
Gràcies, Xavi. I ara us deixem al matí a Ràdio Estel amb Mercè Raga i el seu equip del magazín. Nosaltres tornem amb més notícies a la una.
Ràdio Estel. L'actualitat que vols seguir. La informació que t'interessa a Ràdio Estel. Busca'ns a Twitter com al Matí Estel i Info R Estel. Actualitza't a les nostres xarxes i tinga-ho tot clar.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
8 minuts ara ja que passen de les 12. Ja ho sabeu, molt pendents avui de tot el que està passant a Santa Coloma de Gramenet, amb aquestes 3 persones mortes i un ferit greu en aquest incendi en un bloc de 3 pisos. Intentarem a veure si podem connectar amb la Sílvia Muñoz. De fet, ja l'heu anat escoltant en els butlletins informatius, ens ha anat posant al dia de totes les investigacions que s'estan produint al voltant d'aquest incendi, quines han estat les causes o la causa d'aquest incendi, on recordem ja han mort 3 persones. Per cert, també un altre punt informatiu important, i aquí en aquest programa en parlarem d'aquí una estona amb Judit Caselles, que també ens donarà l'última hora. De fet, està seguint doncs aquesta comissió de defensa amb la compareixença, com ja sabeu, de la ministra Margarita Robles del Congrés, després que en la seva intervenció inicial no hagi fet cap referència, per cert, al Catalan Gate. Ara, com ens ve, ens explicava l'Anna Closes al moment de les preguntes dels grups parlamentaris. Bé, ens explicarà, com dèiem, d'aquí uns instants la Judit Caselles, tot el que ha donat de si aquesta compareixença, si en podem treure doncs una mica quines són les principals conclusions o el que ha pogut o el que ha volgut dir Margarita Robles. Tu em vols parlar de la Robles o no? Vas parlar una mica ja del tema, Pegasus?
Hola, bon dia.
Com estàs, Pau?
Bé. Què? Jo vinc a parlar d'una altra cosa, millor.
Tu vens a parlar de lo teu, no?
Sí.
Vinga.
La Tecnopèdia.
Va, que ens hem de posar amb el tema. Avui, per cert, jo ho avançaria, eh?
Sí.
El concepte, el terme.
Però us heu quedat igual, no?
Igual. Què és?
Redlining digital, que et sembla? Avui mola, no, aquest nom?
Però és un concepte vintage o...?
Home, ja té bastants anys, sí.
Ens expliques?
Sí, mira, us ho explico, mira. Doncs el redlining és un concepte antic que va ser anomenat així als anys 60 pel sociòleg nord-americà John McKnight. És un concepte originàriament dels Estats Units, però ja veureu que es pot aplicar a tot el món. El redlining és el fet de discriminar i negar sistemàticament a ciutadans accés a recursos per motius de raça, gènere, procedència, religió, etc. És a dir, en igualtat de condicions amb altres ciutadans amb el mateix poder adquisitiu, uns tenen dret, doncs, per exemple, a vivenda, a crèdit, a obrir un negoci, a la sanitat, i d'altres no. Parlem d'igualtat d'ingressos, perquè ens entenguem, eh? Hi ha mapes de ciutats als Estats Units a principis dels anys 30, de 1930, on hi ha marcades línies vermelles de zones on viuen ciutadans de risc per poder accedir a aquests serveis. O sigui, es va, no era dissimulant. No,
es
feien uns mapes, uns evident, plànols. Eh? I de mira, aquesta zona, aquí? Els que viuen aquí, si són negres, dones, d'ètnia tal, de religió pasqual, ni crèdit,
ni res,
ni sanitat, ni no sé què. Això existia, eh?
I això dius que era...
Als anys 30.
Als anys 30.
Sí, a l'any 60, en John McKnight, aquest sociòleg, ho va dir, ho va teoritzar, podríem dir, no? Uh-huh. En fi, a partir d'aquí, si volies demanar un crèdit o obrir un negoci, tant els bancs com les administracions, i fins i tot empreses privades, t'ho negaven. Tu ets d'aquest grup seleccionat com a no interessant, per tant, fora. Això...
Fa molt fort.
Bueno, als Estats Units ja sabeu que tot això...
Bueno, clar.
Intenten millorar-ho, sí, però bueno, ja han guanyat coses amb els anys, que puguin votar, etc. Però és així. També existeix el reverse redlining. O sigui, el redlining és al revés, podríem dir, traduït. Que és el fet de cobrar més als blancs, parlant d'Estats Units, que en altres zones, perquè hi havia més competència en les zones pobres, diguéssim. A les zones pobres, com que ningú els oferia crèdits ni res, hi havia molta gent intentant captar aquella gent. Mm. Però els blancs, llavors, no tenien oferta i el que feien és pujar els preus. Val? O sigui, bueno, una mica desastre, eh? Us ho explico històricament, però redlining, direu, hòstia, què vol dir redlining? Bueno, és línia vermella. Redlining, traduït ràpidament, seria línia vermella, no?
I per què ens ho expliques, això?
Per què us ho explico, això? Doncs mira, perquè actualment això està passant en el món digital. Això que ens ha semblat una barbaritat.
Molt.
I que jo us diria, parlem d'Estats Units, però aquí, si rasquéssim una mica,
ara
també trobaríem. Les campanyes d'anuncis, actualment, les que es fan a internet, parlant en general, es fan per segmentació de població. És a dir, jo si faig una campanya publicitària, sigui a Facebook, sigui a Google, els anuncis que ens apareixen a tot arreu, a les aplicacions mòbils, això la gent que crea els anuncis, o que creem els anuncis, podem decidir, per exemple, jo vull que aquest anunci que estic fent el vegin dones d'entre 40 i 50 anys amb fills que visquin a grans ciutats, que treballin, que tinguin cotxe i mirin sèries de Netflix.
Yeah.
Jo això ho puc saber, com anunciant, eh? Diu, home, sí, ho puc saber.
Pots saber-ho.
Ho puc saber exactament, i més coses, que els agrada, que miren, que consulten tot això. I dieu, home, però això és molt greu. Bé, és tan greu com que accepteu un contracte d'accepto d'aquells que no ens llegim.
Quantes vegades ho podem arribar a fer al dia?
El què?
Això d'acceptar, no?
No, però tu quan t'instal·les una aplicació, quan t'obres un compte de Google, dius accepto, accepto.
O quan entres a una pàgina web, per exemple, no té res a veure, eh?
No, allò és una... no és millor, això és de les galetes, és el fet de dir... Però sí, també estan registrant una mica els teus moviments. Sí, jo he vist, clar, no és el tema d'avui, però jo que m'he dedicat a fer campanyes de màrqueting i d'això, tu pots arribar a saber per on mouen el mouse els teus usuaris. Això ja ho he vist, però a temps real, o sigui, un vídeo, perquè ens entenguem, ho veig en moviment. O sigui, entra una persona amb un mouse, selecciono qualsevol dels usuaris que han entrat a la meva web i es va marcant en zones de calor, allà on va passant el mouse, on clica i què fa. Sí, això se sap, eh? Però no és res il·legal, això, diguéssim, d'entrada, eh? Vull dir, tu acceptes aquelles condicions, quan entres, jo accepto, per tant, em pots seguir. Estem dient això, eh? Dius, yeah. Dius, pues no entraré a la web. Bé, doncs no hi entres, ningú t'obliga. I ningú s'obliga a tenir Facebook, tampoc. Perquè la gent, oh, és que Facebook em controla ja, però és que et diuen, hola, benvingut a Facebook, et controlarem. Estàs d'acord? Sí. Val, doncs això passa igual amb Google, no? Llavors, un cop fas aquest anunci per aquest target, què està passant?
Què està passant?
Va molt bé com anunciant, perquè si tu vens un tipus de producte que és per aquest col·lectiu que he dit o per un altre, és evident que és interessant que si tu vens, no sé, algun producte per la gent gran, no els hi surti la gent jove. Perquè perds diners, o sigui, estàs llançant diners perquè aquella persona mai comprarà aquell producte, no? Per tant, està bé la segmentació d'entrada de dir, home, està bé.
Pot ajudar
està
en
bé.
Aquest sentit, sí.
Però clar, el problema quin és? Doncs actualment s'està replicant una mica el model aquest del redlining dels anys 30, val? I les línies que separaven els ciutadans per barris en un mapa ara se separen per campanyes. I això ja ho han denunciat diverses vegades, diferents organitzacions, sobretot contra Facebook, val? En el moment que controles la gent que tu vols que rebi o no rebi alguna informació, estàs controlant també l'accés a ofertes de crèdits, a feines, a vivenda, en definitiva, a oportunitats. O sigui, si això es fa a fi de bé, és a dir, jo venc un producte per gent gran
no
i, per tant,
clar.
Vull que arribi aquells, no hi ha problema. El problema és quan entre la gent gran tu tries uns que t'interessen perquè tu tens certs prejudicis socials o que sigui, i parlem dels Estats Units, que és més clar, però dir, mira, jo la gent que no sigui blanca no m'interessa
no
que vegi els meus anuncis.
Clar.
Això és discriminació. Perquè aquella persona té igual de dret a tenir aquell aparell o aquell crèdit o aquella oportunitat que una altra. Parlem de mateix nivells poder adquisitiu, eh? Perquè sigui més fàcil d'entendre, perquè dius, home, si jo venc cotxes de luxe, doncs hi ha públic que no me'l comprarà mai. Sigui blanc, negre o gris.
És
a dir,
sí,
aquest és el tema.
No?
Però això està suposant molts problemes perquè s'han fet estudis doncs, que demostren que això és un problema que va més enllà de la casualitat o de fer una segmentació. L'usuari està una mica venut perquè no sap el que no veu. Si tu no saps que no has vist un anunci que no anava per tu perquè ets d'aquella raça o d'aquella religió.
Clar.
Per tant, això engrandeix o segueix expandint o segueix afavorint les desigualtats entre persones, no? Diguéssim. Facebook, el 2019, va publicar un article on intentava explicar-se. I deia, a partir d'ara no serà possible crear campanyes d'anuncis a partir de l'edat, gènere, codi postal, raça, religió, origen, etc. Però segueix havent-hi una manera de poder d'arribar a aquesta gent. És a dir, Facebook Ads, Ads vol dir anunci, advertising, Facebook Ads, i l'aplicació de crear anuncis de Facebook, té una opció que es diu lookalike, que traduït vindria a ser busca'm gent com aquesta. O sigui...
Busca el like, no?
Busca una persona que s'assembli al que jo t'estic dient. O sigui, jo trio una persona, això, doncs, dona, 40-50 anys, amb fills que viuen en ciutat...
Aquest perfil de gent.
I llavors li dic, busca'm gent així.
Sí.
Clar... estem enganyant a la màquina, no? Perquè, de fet, la campanya no la podem fer per triar en edat, exactament religió i tal, però triem una persona que sigui així i li diem, busca'm gent com aquesta. Clar, per tant, segueix passant el mateix. Segueix passant el mateix, no? Hi ha hagut moltes denúncies i tal. Llavors, de fet, un estudi fet el 2021, publicat per investigadors independents de la Universitat del Sud de Califòrnia, demostrava que tant Facebook com LinkedIn... LinkedIn suposo que us sona molts, no? LinkedIn és la xarxa social... és una xarxa social com Facebook, però dedicat o destinat una mica al món professional. Allà tens un perfil més professional que personal i també pots buscar feina, oferir feina, etc. Val? LinkedIn. Si us dediqueu al món professional i no sabeu què és, aneu tard. Llavors, a LinkedIn...
Per cert, un dia hem de parlar de LinkedIn.
Sí? T'interessa? Creus que pot interessar?
Sí, jo crec que sí, perquè és a descobrir... No, a descobrir no, a tot el que passa a LinkedIn, eh?
Val, sí, és un món, sí, sí, doncs ho parlarem un dia. Mira, doncs, què està passant, això que deia? El 2021 van denunciar en un informe que a LinkedIn hi havia anuncis d'una mateixa feina, però els veies si eres home o eres dona.
Clar.
És a dir, a les dones, per exemple, no els apareixien alguns anuncis per una feina, doncs, de més nivell o d'un càrrec important, i, en canvi, veien altres anuncis, diguéssim, menys rellevants, perquè ens entenguem, no? Clar, això és discriminació total, perquè si no busques exactament una persona, un rol professional per gènere, perquè la feina no ho requereix, fer que només ho vegin els homes, discrimina.
Home.
Claríssimament, no? Doncs això... Clar, tot això, no, a simple vista, és difícil de veure, perquè quan parlem d'anuncis, tu els veus o no els veus? És a dir, jo, si no sóc dona de 50 anys i no tinc fills i no sé què tal, tal, no m'apareixerà mai aquest anunci. Per tant, tampoc el trobaré a faltar. Ara bé, la gent que es dedica a investigar com aquests que han fet, doncs sí, van estar mirant anuncis i clarament hi havia, doncs, tendències, no? Hi ha veritables activistes als Estats Units que lluiten contra aquesta discriminació i fins i tot hi ha hagut sentències a favor, eh? Facebook, ara es diu Meta, assegura que està invertint molts milions en poder fer que la seva plataforma no sigui discriminatòria, però de moment segueixen havent-hi situacions que ho són. Un altre exemple, el 2021, un estudi denunciava, per exemple, que els anuncis de Domino's Pizza es mostraven més a homes que a dones, i, en canvi, anuncis de fruiteries més a dones que a homes. Clar, no hi hauria cap raó. Tothom vol una pizza i tothom compra fruita.
Ah.
Però segueixen allargant l'estigma social aquest. Per tant, aquí hi ha un canvi important perquè... la desigualtat, doncs, ja sigui presencial o online, és un tema absolutament a erradicar, no? No sé si ho aconseguirem mai, però està clar que en aquest nou món digital, on al principi no hi havia gaires normes, de mica en mica, potser una mica lentament, s'està posant a lloc, perquè, o intentant, perquè és que, si no, seguim perpetuant tot això, no? En fi, és un tema complicat, perquè penseu que Facebook, el 2021... va ingressar 115.000 milions de dòlars en anuncis. Això suposa el 98% de la seva facturació. 98%. No. O sigui, Facebook viu d'anuncis.
Viu d'anuncis, clar.
Sí, esclar.
Viu de la publicitat.
No té res més. No té res més. No, sí. Altra gent fa serveis i també anuncis, sí. Però aquesta gent es basa en això, eh? Tenen 7 milions de clients.
I clar.
Clients vull dir no usuaris, sinó gent que publica anuncis,
sí.
Per tant, tu quan vols fer una campanya d'anuncis de Facebook, doncs vols que estigui bé i que et funcioni, no? I per tant, no em toqueu la pera, diguéssim. Mm. O sigui, Facebook intenta regular això i fer que sigui equitatiu, però els anunciants al final el que volen és que arribi a la gent que ells volen, eh? I malauradament ja sabeu que el món d'avui en dia que es mouen diners... vol retorn. I llavors, és a dir, a mi no m'ho enviïs a gent que no em comprarà el producte perquè necessito justificar aquestes campanyes que costen molts calés. Per tant, és un arma de doble fil. Però, si més no, hi ha voluntat, segons ha dit
creus,
Facebook...
Sí? De...
Com a mínim, del que ells manifesten. Jo intento mirar en positiu, perquè... Anys enrere era implantejable això, i ara es parla, hi ha hagut judicis, hi ha hagut sentències... Per tant, ells saben que tenen l'obligació de... És com la privacitat. Quan va sortir, ens la bufava tots una mica. Ara, doncs no.
Ho tenim més en compte,
Nosaltres ho tenim més en compte, i les companyies han d'anar molt en compte en què fan i què no fan, perquè se'ls hi tiraran els usuaris a sobre. Per tant, hi ha esperança, jo crec.
Bé, doncs mentre hi hagi pau i esperança... Pau Font, què?
Mira, avui
quina paraula
us porto una paraula que té molt a veure amb el que hem dit, com sempre, que és CPC. Una C, una P i una C.
Què vol dir?
No és una paraula ben bé, és un acrònim, no es diu?
Sí.
Això vol dir cost per clic.
Ai, el cost per clic.
I mira, i tenim una mica de temps, no? Mm. Us explico una mica més extensament del que d'allò. Quan fas anuncis com anunciant, dius, bueno, i què val un anunci a Facebook, no? La gent, escolta, què val això, no? Doncs, bueno, depèn. No és com un menú d'un restaurant que té un preu tancat. És a dir...
Depèn de moltes coses,
depèn,
no?
Depèn de moltes coses.
Sobretot és... la visibilitat, no?
Clar, tu què vols? Quan poses un anunci, posem a Facebook, podríem dir Google o altres plataformes, tu el que vols és que la gent el vegi, no? És una evidència. Dius, home, si pago es veurà. No sempre. Has de pagar suficientment perquè es vegi respecte als altres. És a dir, Nosaltres veiem un número limitat d'anuncis. Quan cerquem a Google, a vegades hi ha un parell d'enllaços patrocinats al principi o al costat, o que sigui. Mm-hmm. Tu no veus 1.000 anuncis alhora. En veus 2, en veus 3, en veus 4.
Per tot tant, està pensat.
Quins veuràs? Mm-hmm. Bé, veuràs en funció dels teus gustos, del que facis, si jo em dedico a anar amb bicicleta, és molt possible que surtin anuncis de comprar-me bicicletes o de lloguer, del que sigui, perquè allò, en canvi altra gent que no es dedica a això, doncs rarament. Com ho saben, home? Perquè jo he penjat 44 vegades que he fet rutes en bicicleta, perquè miro webs de bicicleta, perquè, o sigui, sí, estem donant pistes constantment, eh? Per tant, això és molt senzill per part de Google, es dedica a això. El seu negoci és aquest, mirar què fas per oferir-te coses després. Bueno, per vendre espais de publicitat a gent que ofereix coses d'aquestes. Ells, Google, no ven bicicletes. Però el que fa és, jo tinc un espai que tinc gent, jo et garanteixo que tinc gent que li agraden les bicicletes. Val, molt bé, doncs posa'm un anunci a aquesta gent. Val? Això va així. Llavors, què pagues? Mira, jo vull que fer un anunci que contingui la paraula bicicleta, per exemple. Bé, doncs la paraula bicicleta, això ho estic fent ara com simulant, però no parlen, eh, Google i els anunciants. És una... La paraula bicicleta està molt demandada. Saps què passa? Hi ha molta demanda. Hi ha molta gent que vol posar anuncis de bicicletes.
Sí?
Caram, m'invento, eh?
Sí, sí.
Ostres, doncs mira, és més car. Si vol sortir, és més cara aquesta paraula. En canvi, si poso, no sé, xurreria...
Per exemple?
Suposo que no hi ha tanta gent que busqui xurreries a Google, per un exemple, que bicicletes o cotxes o viatges o creuers o etc. Per tant, les paraules que la gent vol més publicar valen més calés. Llavors, com funciona? És a dir, el cost per clic, que és el que estem dient, és a dir... Cada vegada que una persona fa clic al teu anunci, tu pagues. Jo venc bicicletes, val?
Val.
Dic a Google o a Facebook. Poseu-me un anunci que digui venc bicicletes a bon preu. Molt bé. Mira, aquesta paraula, bicicletes, aquest anunci, hem comptat que val un euro cada clic. Cada vegada que un usuari cliqui aquest anunci, jo, que venc bicicletes, pagaré un euro.
Clar.
Val? De fet, un euro, us ho he dit, perquè és un dòlar, de fet, és el preu mitjà del que val el cost per clic a Facebook. És a dir, si tu vols que vegin 1.000 persones... No que vegin, no, però... perquè sent fidels a la realitat, una cosa és que t'aparegui, i altra cosa és que el cliquis. Són preus diferents.
Exacte, és el que anava a dir, perquè si no seria...
Una cosa és la impressió, que es diu, que és que imprimir a pantalla, o sigui que ho veus, i l'altra és que el cliquis. Té molt més valor que cliquis que no que el vegis. O perquè si t'apareix tu pots tenir els ulls tancats.
Clar.
Però si el cliques, t'interessa. Val? Per tant, pagues més. Però el cost per clic és jo he clicat. Si vols que 1.000 persones cliquin el teu anunci de bicicletes, que cliquin, i val un euro, són 1.000 euros. Per tant, per això es gasten tants milers d'euros en campanyes, perquè realment val calés que et cliqui un usuari. Evidentment, després tu has de fer un estudi intern dels que han clicat, quants han comprat bicicletes. Això és una altra cosa.
Clar, és que és el que anava a dir ara això mateix, sí, no? Sí. Perquè moltes vegades, igual, clar, et gastes allà una pasta en publicitat i després, no?
Bueno, aquí ja no per això hi ha la gent com nosaltres que ens dediquem a analitzar això i dir, per exemple, un retorn correcte, una botiga online, si tens un 1 per 1.000 de compra, va bé. Si cada 1.000 usuaris un et compra, vas bé.
Va bé.
Sí.
Ah?
Vull dir, clar, és que depèn. Dius, home, que poc, no? Un
clar,
de 1.000.
Bueno, però
si t'entren 10 milions de persones, doncs són molts. Per tant, el cost per clic és, cada que cliques un anunci, aquell paga.
Aquell paga.
I, perdona, tu tens un dipòsit com a empresa.
Sí.
Jo em vull gastar 1.000 euros en aquesta campanya. I vull que surti cada dia. Quan han clicat 1.000 persones, aquest anunci desapareix si no poses més pasta com a anunciant. M'explico?
Sí.
Té un límit. Per tant, has de definir bé què vols.
Pau Font.
Molt bé.
Què vols, tu?
Comprar bicicletes.
Doncs ja estàs.
Vinga.
Anuncia a Facebook.
D'acord.
Vinga, que nosaltres seguim avançant. Gràcies, Pau, un dia més, un dimecres més, aquí a la Tecnopèdia. Sabeu que el podeu escoltar amb aquests conceptes que ens porta, que ara estàvem parlant d'un concepte vintage, el redlining, que hem parlat avui, abans d'aquest cost per clic, però... a dir d'això, que clar, és un concepte, el redlining, que es fa servir malauradament a dia d'avui. Bé, si es treu el profit, no?, o a l'ús, en aquest sentit, per al sector publicitari. Escolta'm una cosa, un minut ja, i ens trobem a 12:45. Hem de marxar al Congrés, però marxarem i ho farem des d'aquí, perquè la Casellas, la Judit Casellas, la rectora de Política d'aquesta casa, doncs ha seguit tot el que ha anat explicant la ministra de Defensa, Margarita Robles. No ha dit gaire cosa, diria, intueixo. Ara està, doncs, els grups parlamentaris estan fent les preguntes de rigor a la ministra, que, per cert, també és magistrada, I bé, volem saber què és el que no ha dit fins ara. Tot això després de la pausa publicitària amb la Judit Casillas.
Ràdio Estel.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Vinga, doncs com dèiem, ben pendents de tot el que està passant al Congrés dels Diputats, justament amb aquesta comissió de defensa. Com estàs, Casillas?
Molt bé, Mercè.
Ui, tenia acostumada ara a connectar-te amb la Casmòbil.
Exacte, ja em tenim a l'estudi, és curiós.
És curiós. Casillas, escolta, és molt curiós també, no? Tot el que no ha dit la ministra de Defensa, que em sembla que la podem escoltar de fons, ara mateix, eh?
Ara mateix crec que està intervenint al Congrés després de les preguntes dels grups parlamentaris. A veure si la podem escoltar.
No la veo. Era la primera vez que yo la veía en esta comisión de defensa. Me alegraba de que viniera y que le interesara el tema de la brújula estratégica, pero veo que no ha venido, que ha venido aquí, ha soltado lo que ha querido soltar y después, cuando tenía la posibilidad de oír lo que yo le iba a decir para contrarrestar absolutamente todo lo que ella ha dicho, pues ha ido. Yo creo que también hay que respetar un poco al Parlamento y a las comisiones. Así que lo que tenía pensado decirle a la señora Bey, pues lo diré a otros intervinientes que sí que están aquí presentes. Pero fíjese, lo que no es razonable...
Sí, s'acaba de dirigir a Mireia Veïda, la diputada de la CUP, que ha estat molt beligerant amb la ministra Robles i li demana explicacions, sigui com sigui. A veure què li respon la ministra Robles.
Irse. Creo que esto no se lo merece tampoco una comisión parlamentaria. Lo siento de verdad porque yo me hubiera alegrado poderle contestar a la señora Bey. Señora Bey sabe y todos los demás saben que me conocen que yo no, salvo que tenga un límite por ley de secreto, yo no me suelo cortar. Y hablo por mí misma y no a través de medios de comunicación.
Ai. Per tant, aquesta és la resposta que li està donant a Mireia Veí, que ha marxat d'aquesta comissió.
Un encàrrec, eh? Li ha deixat?
Sí.
Ha continuado su estancia aquí. Señor Martínez Blanca,
per què ha marxat? Recordem que Mireia Veí ha parlat, ha fet la pregunta i ha marxat d'aquesta comissió.
Sí, és que, de fet, podem recuperar el tall de la Mireia Veí, si us sembla bé, perquè ha estat molt beligerant en la seva intervenció i fins i tot ha protagonitzat una baralla amb el president de la comissió, que és del Partit Popular, que és José Antonio Bermúdez de Castro.
Estoy intentando coger las palabras de la ministra para preguntarle sobre un escándalo político de primer orden y usted me está cortando. ¿Cree usted que la oposición no tiene derecho a controlar al gobierno?
Continúe su intervención, por favor.
Bueno, intento continuar mi intervención.
Aquest era el moment que han protagonitzat Mireia Veí i el president de la comissió del Partit Popular, en què el president li comentava que no era l'espai on demanar explicacions sobre el cas Pegasus, sinó que Veí havia de demanar explicacions a la Comissió de Secrets Oficials, que tindrà lloc demà al Congrés, a les 9 del matí, en què es preveu també la compareixença de la directora del CNI. Per tant, la picabaralla ha estat bàsicament perquè ella era molt beligerant amb el Catalan Gate, no?, amb el tema d'aquests dies, i el president li ha dit a quin és l'espai.
Val, d'acord, però per posar-nos en antecedents, Judit, ara estem escoltant de fons, ara està parlant en directe, Margarita Robles. Clar, en aquesta comissió de defensa d'avui, què havia de dir? Què s'esperava que digués Margarita Robles i què és el que ha dit una mica?
Ella s'esperava que parlés sobre les missions internacionals de les forces de seguretat.
Val.
Per tant, no estava previst que parlés del Catalan Gate. Això sí, tothom s'esperava que ho fes, perquè com és el tema que està a l'ordre del dia, tothom volia que parlés d'això, però ella va demanar comparèixer en aquesta comissió a petició pròpia, però en cap cas per donar explicacions del cas Pegasus, sinó que ho volia fer per explicar doncs, totes les missions internacionals que tenen les forces de seguretat, aprofitant també la guerra d'Ucraïna, que està a l'ordre del dia en els temes d'actualitat.
Per cert, ara hem parlat de Mireia Vehí de la CUP, però em sembla que Bildu també ha parlat en aquesta comissió.
Sí, exacte, també ha parlat, i tant ell com el Partit Nacionalista Basc han demanat a la ministra Robles també que mogui fitxa i que investigui els casos, que no n'hi ha prou amb aquesta comissió de secrets oficials que tindrà lloc demà en el Congrés, sinó que volen explicacions clares i que una mica doni la cara. Podem escoltar ara mateix Jon Iñárritu de Bildu, que a més ha fet seves les paraules del govern català quan diu que hi ha una doble vara de mesurar. Que per una banda hi ha els casos no, que afecten a Pedro Sánchez i a la ministra Robles d'espionatges en què ja de seguida van ser portats a l'Audiència Nacional i per altra banda hi ha els casos dels independentistes en què denuncien que de moment no s'han fet accions prou contundents. Podem escoltar-lo.
Alguien ha espiado, alguien está siendo espiado. Pero lo peor de todo no es, aparte del hecho gravísimo, sino querer ocultarlo. Y mi partido eso sí que no lo va a permitir. Esto necesita una aclaración.
Per tant, ja veus, Mercè, demana també doncs, que s'esclareixin els fets, que no en tenen prou amb aquesta comissió de secrets oficials que tindrà lloc demà al Congrés. I també
més
han parlat...
Greus, no?
Sí, exacte. I llavors també han parlat Junts per Catalunya i Esquerra, Junts per Catalunya amb Josep Pagès i Esquerra amb Montse Bassa, que també l'han pressionat perquè doni explicacions d'una vegada per totes i, de fet, Esquerra ha demanat la dimissió de la ministra.
Ni usted ni nadie de este gobierno no tiene ninguna credibilidad. Desde Junts per Catalunya le manifestamos nuestra absoluta falta de confianza.
Esto va de democracia y España está en una situación de clara emergencia democrática. En una democracia plena, usted, ministra Robles, debería dimitir o ser cesada.
Per tant, aquestes eren les declaracions que feien des de Junts per Catalunya i des d'Esquerra en contra de la ministra Robles en aquesta comissió.
Reclamant la dimissió de la ministra.
Exacte.
Bé, doncs, jo no sé ara quin és el que passarà, quin és el timing ara d'aquesta comissió. Ara estan en aquestes preguntes no, dels diversos grups parlamentaris.
Exacte.
Quina és la previsió?
Ara són les explicacions que està donant la ministra Robles, però recordem que no té cap necessitat de donar explicacions sobre el cas Pegasus. Per tant, el que estem veient ara bàsicament és que s'està referint no, a la guerra d'Ucraïna i a les missions internacionals, però no està donant resposta en aquest cas Pegasus com demanen els partits independentistes, bàsicament.
Per tant, cronologia una mica. Bé, tot el que ha passat en aquest cas Pegasus, en Catalan Gate, veurem què passa ja demà, Caselles.
En aquesta comissió de secrets oficials...
Qui és on...
Exacte, ha de compareixer la directora del CNI, Paz Esteban. El problema és que el que passi en aquesta comissió queda allà dins, o sigui, no tenen l'obligació de donar explicacions públiques sobre el que es digui en aquesta comissió. I aquí és una mica el hàndicap que hi veuen els partits independentistes.
Clar,
perquè ells el que volen
qui,
és explicacions públiques.
I qui intervé
públiques.
En aquesta comissió?
La directora del CNI,
però,
demà.
Clar, llavors, qui està present? Ja està.
Hi ha els partits parlamentaris, també, hi ha els diferents grups parlamentaris, i finalment hi seran també els partits independentistes, que era una de les reclames que feien, no?, que hi fossin.
Volien ser-hi, clar.
Sí, exacte. I llavors la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, que és del Partit Socialista, finalment va aconseguir que també poguessin ser aquests partits independentistes perquè el Partit Popular no volia que hi fossin.
Doncs de ben segur que ho seguiràs ben de prop, Caselles, i ens aniràs explicant, aniràs obrint fil amb tot el que està passant.
I tant, i els serveis informatius, com sabeu, sempre també us posem al dia de tot.
Puntuals a cada hora. Moltíssimes gràcies, Caselles, cuida't.
A vosaltres.
Vinga, va, que nosaltres ja hem passat ja fa estona que hem passat el punt de 12:45, ja gairebé a 8 minuts, marxem a publicitat i fem una cosa a la tornada. Mireu, ahir parlàvem de l'apnea, no? D'aquesta apnea obstructiva que d'alguna manera s'havia arribat a un gran avenç, i és que es passava de ser una malaltia crònica a una malaltia curable. Això en parlàvem amb el doctor Márquez. Avui passem consulta aquí a l'Espai de Salut Natural per tothom amb el doctor Valverde. El tenim preparat ja a l'altre costat de la línia. Marxem a publicitat i a la tornada el que parlem amb el doctor Valverde avui és d'aquesta tos, la tos residual, que, com per exemple, doncs, pot tenir altres complicacions si no marxa. Com podem combatre aquesta tos des del camp de la medicina natural? Ràpidament us ho expliquem aquí al Matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Salut natural per tothom.
4 minuts i ens situem al punt de 3 quarts d'una, caminant plegats en aquest matí de dimecres 4 de maig. Ara mateix obrim, doncs, ja sabeu, aquestes vies de participació al programa, tant notes de veu com missatges de text al 663-99-30-62 per si vols fer qualsevol pregunta mèdica als nostres doctors o també ens pots enviar un correu al matí@radiostel.cat. Ens podeu fer arribar, com dèiem, aquestes preguntes fins a la 1 del migdia, aproximadament, fer qualsevol pregunta sobre la teva salut.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a almatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Aquest servei que us oferim aquí al matí a Ràdio Estel per si tens algun dubte mèdic i si vols saber, doncs, la resposta en directe dels millors professionals i especialistes mèdics com són el doctor Jacinto Valverde i el doctor Juan Márquez dins del camp de la medicina natural. Primer de tot, donem la benvinguda al doctor Valverde. Doctor, qué alegría oírle de nuevo, doctor Valverde. ¿Cómo estamos?
Bien. ¿Y vosotros qué tal estáis?
Muy bien. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo han ido estas semanas, doctor?
Bueno, pues intensas, semanas intensas, muy, muy intensas.
Sí, pero, no, me imagino.
Es así. Es
bueno,
así.
Pero el lunes fiesta, doctor.
El lunes...
Tuvieron fiesta, ¿no?
¿O? El lunes tuvimos fiesta por la Comunidad de Madrid, correcto. Sí. Bueno, afortunadamente, ¿no?
Sí, la verdad es que también se...
Tengo que tener.
Pobre.
Pero bueno, la verdad que sí, se disfrutó las cosas como son, ¿eh? Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Época de mucho trabajo, es así. ¿Qué le vamos a hacer? No nos queda otra.
Uh-huh. Bueno, aún
y
así...
Y seguir recordándole a los oyentes que seguimos estando en pandemia.
Ya, ya.
Que no
ya,
se les doctor. Olvide. Que no se olvide que seguimos estando en pandemia... y que tenemos que seguir teniendo cuidado con el contagio porque sí está subiendo un poquito el contagio poco a poco, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces, bueno, que no se relajen.
¿Usted cree que ese aumento de los índices de contagio del coronavirus también se deben igual a esta retirada de la obligatoriedad de llevar las mascarillas en el interior, doctor? ¿O se debe pues a otros factores como puede ser pues a las interacciones sociales, ¿no? También
sí,
venimos de Semana Santa. O sea, entiendo que se responde a diversas situaciones, no solo, ¿no? No podemos... No sé cuál es su visión.
Yo creo que es un poco suma de...
De cosas,
de,
¿no?
De situaciones. Factores.
Sí.
Primero, que si es verdad que hemos empezado a relajarnos todos un poco las medidas de protección, de barrera, que son las que, bueno, más útiles se han demostrado que son para evitar la transmisibilidad del virus. Nos hemos juntado mucho más porque prácticamente ya, bueno, pues podemos estar juntos en cualquier sitio, terraza, parque, bar, cafetería, familia, etcétera, etcétera. Y encima a eso se le une la permisividad en quitarte la mascarilla. Bueno, pues entonces, lógicamente, ha hecho que subiera la incidencia, sobre todo la incidencia en gente mayor de 60 años, que puede ser la más complicada.
Mm.
Afortunadamente, y te hablo de Madrid,
que es lo que conozco, no se está traduciendo en una presión hospitalaria importante en cuanto a ingresos en planta y, por supuesto, en UCRIS o en UCIS, por ahora, afortunadamente, ¿no? Parece que la vacunación está haciendo su efecto, parece que esta variante, bueno, pues está siendo en principio menos virulenta y eso hace que, a pesar de que haya subido la incidencia significativamente, bueno, pues estemos todos, la presión hospitalaria no se esté ahora traduciendo en eso. Pero eso no quiere decir que si seguimos aumentando la incidencia, llegará un momento en que, como hay muchísimo más gente contagiada, lógicamente eso hará que exponencialmente haya también más ingresos en hospitales, ¿no? Y ahora vienen épocas de... estamos en plena Feria de Sevilla, a partir de ahora empiezan también otra serie de fiestas en otras ciudades. El mes de mayo, te puedo decir que Córdoba es una fiesta continua y constante, y así en muchísimos pueblos y otras regiones y otras comunidades de España. Entonces, bueno, precaución.
Yeah.
¿Vale? Yo creo que hay que tener bastante precaución y no olvidar que seguimos estando en pandemia.
Sí, es que es así, ¿no, doctor?
Claro, sí, no. O sea, que la Organización Mundial de la Salud todavía no ha quitado el término de pandemia, con lo cual, pues estamos todavía en pandemia, aunque no lo parezca.
Hay que recordar, no olvidar, ¿no, doctor?
Exactamente.
¿Hacen feria en Córdoba, doctor, también? ¿Algo similar a la feria de...?
En Córdoba tenemos, ahora han empezado los patios, luego están las cruces y terminamos el mes de mayo con la feria.
Madre mía.
Ahí es nada.
¿Iba a ir o no?
No creo, no lo sé. O sea, programado no lo tengo.
Yeah. Bueno.
Pero bueno, a lo mejor en un momento dado, pues vamos para abajo.
Se deja caer por allí, ¿eh? Usted avíseme que yo voy con usted, ¿eh?
Perfecto. Te enseño a bailar sevillanas, si quieres.
Yo bailo sevillanas, ¿eh?
Ah, pues magnífico, mucho mejor.
Sí. No, y aparte me gusta bailar sevillanas. Me gusta mucho bailar. Se lo digo en serio, doctor Valverde.
Que sí.
Tengo la primera, la segunda, la tercera y la cuarta.
Bien, no hay más.
Ya está. Y bueno, fíjese usted, porque yo fui una vez a la Feria de Sevilla. Fui, de verdad, a la Feria de Sevilla. Y yo estaba como muy obsesionada cuando veía, pues, bailando, ¿no? Cómo bailan, el arte que tiene, ¿no? La gente de Sevilla. Y yo les decía, ¿pero dónde habéis aprendido a bailar también sevillanas? Y ¿sabe qué me respondían?
Dime.
Mi arma en la calle.
Sangre.
En la calle. Claro. Y cuando yo le dije que era una catalana que había aprendido sevillanas en una academia, pues, claro, se echaron a reír. Pero digo, claro, ¿no?
No, es lógico.
Aquí no tenemos la calle para aprenderlas, claro, pero...
Claro, ten en cuenta que es una cosa que tú desde pequeño estás viendo.
Sí.
Entonces, pues lo llevas entre lo que ves y lo que llevas en la sangre, pues te sale prácticamente solo.
Sí, totalmente. Sí. Ya, mi madre y a mi casa me dicen, algo de andaluza tienes tú. Yo no sé de qué raíces, pero...
A lo mejor tienes algunas raíces andaluzas.
¿Qué? Podría ser, se desconocen a día de hoy, pero se va a investigar, porque según en mi casa lo tengo muy arraigado, doctor. No sé por qué.
Me encanta.
Doctor, vamos a hablar un poco de la tos persistente. ¿Qué le parece? Esa tos residual que se nos queda, que no se va. Tenemos diferentes preguntas a hacerle. Vamos a ello.
Venga.
Clar, perquè podem dir que, doctor, la tos és un sistema comú de moltes, no?, de moltes afeccions distintes. De hecho, se estima que la tos representa cerca de 30 milions de visites. Lo hemos visto hoy, ¿eh? A consultorios médicos cada año, ¿eh? 30 millones para consultas acerca de la tos. Claro, es importantísimo, ¿no?, primero todo, conocer de qué nos viene, ¿no?, esta tos.
Por supuesto. Es que no tiene nada que ver.
Claro.
Primero podemos dividir la tos en dos grandes etiologías o causas. Una, primero, si es la tos es productiva o tos improductiva. Productiva me refiero a que esa tos produce movilización de secreciones bronquiales o no produce movilización de secreciones bronquiales. Ya por ahí puedes empezar a encauzar un poco los distintos tipos de tos, porque si es una tos productiva, pues suele ser aquella que está dentro de lo que es un cuadro de patología infecciosa del árbol bronquial, de bronquitis, de neumonía, de cuadros catarrales de vías respiratorias bajas, ¿no? Que se forman secreciones y entonces, bueno, la tos es un mecanismo defensivo en este caso que tiene el pulmón para ir eliminando esas secreciones bronquiales infectadas y expulsarla al exterior para aliviar la infección. Eso por un lado, cuando es la tos productiva. Cuando tenemos la tos improductiva, ahí ya puede haber múltiples causas. Puede ser de origen alérgico, puede ser de origen inflamatorio, puede ser de origen infeccioso y puede ser por reflujo o puede ser simplemente secundario a una medicación también o de origen psicógeno, ¿vale? Entonces, fíjate toda la variedad y la gama de distintas posibilidades de tos que puedes tener y que muchas veces puede estar incluso producido por varias cosas al mismo tiempo. O sea, eso no quiere decir que yo tengo una tos y es debido a esto y solo a esto, no. Puedo tener una tos debida a un cuadro alérgico, a un cuadro por reflujo o a un cuadro infeccioso al mismo tiempo. Entonces, bueno, hay que hacer una correcta historia clínica, hay que hacer una buena exploración, hay que hacer una buena anamnesis y si tienes duda apoyarte en algún tipo de prueba complementaria para llegar al diagnóstico correcto y preciso de la tos, porque cada tipo de tos requiere de un tratamiento completamente diferente.
Ahora vamos a hablar un poco, doctor Valverde, de cómo podemos tratar la tos, si le parece, desde el campo de la medicina natural, esta tos persistente, que es... Ay, que es que ahora no me sale en castellano la palabra, pero que es de esta tos pues, que es molesta, ¿no? Que desagradable, que incluso pues, no te puede dejar dormir, que cuando estás trabajando y ahora más en tiempo de COVID, ¿no? Que nos hemos aprendido a toser para adentro. Eso no, doctor. Entonces,
o por lo menos a ponernos
rojos, ¿no? Hasta que se nos pasa la tos. No, claro, ahí por lo que usted está diciendo, importantísimo también, ¿no? Porque es como nuestro organismo nos está diciendo, estás expulsando, ¿no? Estos canales, o sea, estás haciendo que todo fluya. En todo caso, doctor, ¿cuándo debemos consultar a nuestro médico? ¿Cuándo debemos ya a pensar, ostras, esta tos no desaparece, debo ir al médico, ¿no?
Bueno, pues cuando ves que esa tos, primero, no tiene un origen claro.
Vale.
Tú no sabes perfectamente si yo por qué he empezado a tener tos, y ni estaba acatarrado, ni tengo ningún problema, ni creo que lo pueda llegar a tener. O que esa tos, después de haber, aunque sepas cuál es el origen, pues ves que en 10, 12 días sigue continuamente la tos y durante todo ese tiempo no va disminuyendo, sino que se mantiene igual o aumenta. Entonces, en ese caso es cuando tienes que consultar con tu médico a ver cuál es el origen de esa tos para intentar ponerle la solución.
Vale, de acuerdo. Entonces, ahora sí, llegados a este punto, ¿cómo podemos tratar la tos? Va, que seguro que habrán muchos oyentes interesados que nos estarán escuchando decir, desde el campo de la medicina natural, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué herramientas tenemos para poder combatir?
Varias herramientas. Si es una tos productiva, si es una tos que te ha quedado después de un cuadro catarral, o estás inmerso en un cuadro catarral, o eres fumador y sigues teniendo esa tos, pues para ayudar a limpiar las secreciones y bajar un poquito la inflamación bronquial, yo recomendaría utilizar el Toshen, ¿vale?
Uh-huh, Toshen.
Es un jarabe que tiene un vasito para saber la cantidad y hay que tomar esa cantidad, desayuno, comida, cena. Eso por un lado. Si la tos creemos que es de origen alérgico,
¿sí?,
que ahora viene en época de mucha alergia y se puede manifestar dentro de una alergia ambiental también con conjuntivitis, con rinitis y también con tos por una laringitis, podemos utilizar un antihistamínico que no nos va a dar sueño, que es una gran ventaja con respecto a los de farmacia, que se llama AL-18. Una A, una L y el número 18.
Eso es porque, perdone doctor, el AL-18 es para mayores de 18, no tiene nada que ver.
No, eso es porque le han puesto ese nombre, que no sé si es porque se haría en un 18 o no sé por qué le han puesto el 18.
Vale, pero ¿lo pueden tomar niños, adulto, digamos?
No, los niños, cuando ya se consideran adultos desde el punto de vista médico, que es a partir de los 14 años de edad.
Vale.
Entonces, viene en gotas, sea cual sea el síntoma alérgico siempre por vía oral, incluida la tos. 15 gotas antes de desayunar, comer y cenar. Que la tos sospechamos o nos han dicho que es por reflujo gastroesofágico, lo que tenemos que hacer es tomar un complemento alimenticio para mejorar ese reflujo, que es el Dynagas, ¿vale? El Dynagas viene en viales, que son unos frasquitos pequeñines que contienen el producto de forma líquida, y hay que tomar un vial por la mañana y otro por la noche antes de irnos a dormir.
De acuerdo. Fíjese que usted, que yo creo que habrá más que uno. De hecho, tenemos por aquí, por la redacción, ya van alzando las manos. Vamos a recordar, José, vamos a poner Toshen, el producto que nos ha recomendado al doctor Valverde. ¿Quins són els principals ingredients?
La fórmula exclusiva de Toshen conté ceba, saúc, mel, farigola, pi i eucaliptus, entre d'altres. Tots ells adequats pels excessos de mucositat i tos.
Por tanto, doctor, tos productiva, Toshen, tos alérgica a L18,
correcto,
para mayores de 14, y ahora me he olvidado de la otra, de la...
Reflujo, y por reflujo.
Ah, y por reflujo, Dynagas, ¿no?
Exacto.
Este sería como la liga antitos.
Sí, eso sería lo... Y luego tener en cuenta que hay muchos fármacos, sobre todo para controlar la tensión arterial, que como efecto secundario tienen tos. Y es una cosa que tampoco debemos olvidar, por si se lo tenemos que recordar a nuestro médico.
Vale, de acuerdo. Pues dicho esto, doctor Valverde, que llegamos ya al final del espacio.
Vaya, por Dios, qué pronto se ha pasado, ¿no? Qué barbaridad, ¿eh?
No pasa nada. Miércoles que viene volvemos a hablar, ¿eh, doctor Valverde?
Por supuesto.
No me vaya a dejar plantada, ¿eh?
Espero y deseo que no.
Por favor.
No, no, no. No, 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 no. Vamos, más hubiera yo preferido que no.
Ya me lo imagino, ya me lo imagino. Que sea la última vez, ¿eh? Por eso, doctor.
Por supuesto.
Venga, cuídese.
Un beso, adiós.
Recordem, abans de passar a la darrera pista del Freqüència Madurada d'avui amb la Harke, que aquests productes que ens recomanen els doctors els podeu trobar a Arbolaris per a farmàcies i també a Farmàcies de Barcelona. També per telèfon al 669-56-1768. 669-56-1768. En 24 hores tens el producte de Maina a casa teva, i si dius que ets oient de Ràdio Estel, doncs tindràs un descompte especial en el preu. Ai, José, tu, com balles?
Sí.
No l'havia vist, el ballar, José, mai. Ta ballarín.
És que, bueno, és que avui quin dia és? Quan no, el dia del riure, el dia del riure. Estem tots de bon humor.
Bueno, el dia de la dansa va ser el cap de setmana, crec, o el divendres passat, no?
Sí.
No, aquests dies, no sé si és divendres o dissabte.
Sí,
tu,
però bueno, com que ens agrada tant ballar, riure...
Som
el José, mira, s'enganxa ràpid. Mm. Has vist o no que m'he posat estratègicament... De cara al rellotge.
Molt bé.
Perquè no se'n passi, l'hora.
No m'havia fixat, però molt bé, Marta.
Jo t'ho marco. Va, Mercè, passem al concurs?
Sí,
va, que avui és 4 de maig, i des de l'any 1999, un col·lectiu de persones molt valentes celebren avui el seu Dia Internacional. Per això avui a la Freqüència Madurada us preguntem de quin col·lectiu es tracta. Aquesta és la segona pista. Doncs...
Molt fàcil, eh?
Sí, no? Jo penso que amb la primera ja quedava prou clar, però aquesta era per si hi havia algun despistat.
Que sàpiguin la resposta.
Home, clar.
Què, Marta?
663-99-30-62 o correu electrònic directament a la Mercè. Estàs contestant o no, Mercè? Que això no t'ho pregunto. Ja sabeu els nostres oients, que s'inscriu al matí arroba radioestel.cat, al matí arroba radioestel.cat, la Mercè us respondrà de forma personal. No, Mercè? Tu mateixa respons?
Sí, jo mateixa, i envio... agraïments.
Un missatge i... amistós a la gent que hi participa.
Totalment. I hi ha bastanta gent que l'encerta.
Sí, normalment sí. A veure, també hem de dir que no ho posem massa difícil.
Ah, també és veritat.
Mercè. Aquesta
I avui,
setmana...
malauradament, hem de dir casualitats de la vida molt enllaçada amb l'actualitat, Harke?
Sí.
Sí,
em val
sí.
a dir també que això és un concurs que produïm ja amb uns dies d'anterioritat, sí. I avui sí que és veritat que...
S'ha donat el cas. De fet, mira, sí. Aprofito per dir que en el butlletí d'ara a la una ens posarà, crec que és l'Anna Closa, no? O la, no, la Olma. Ara us ho diem. O bé, ara els escoltareu. O la Olma i l'Anna ens posaran al dia a la Sílvia Muñoz, que s'ha traslladat fins a Santa Coloma de Gramenet, justament. La Olma, l'Olma Giró, ens dirà les notícies d'aquí res, ens explicarà, doncs, què és el que ha passat, i amb Sílvia Muñoz, que em farà la crònica des de Santa Coloma.
Que serveixi el Freqüència, doncs, per homenatjar tot aquest col·lectiu que avui també han fet una feina impagable.
Ah, escolta'm una cosa, no marxis gaire lluny, perquè després d'escoltar la Olma i el Xavi Toscano amb les notícies, parlarem de la llibertat d'expressió.
Sí,
avui amb Alba Sabater, en poques paraules, aquí al matí a Ràdio Estel. Va, vinga, fins ara.
Aleka-san,